Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
Era necessari un miracle, el miracle no s'ha donat i finalment el Mallorca jugarà la propera temporada a la segona divisió. Gavi Forteza, no ha pogut ser, bon dia.
Bon dia, el Mallorca baixa a segona divisió tot i haver guanyat el seu partit a l'Oviedo per 3-0, però sense les combinacions necessàries als altres camps. Sí, va guanyar el Getafe a l'Osasuna, però no va perdre l'Elx a Girona i no va puntuar el Llevant al camp del Betis. La combinació de resultats envia segon el Mallorca, el Girona i l'Oviedo, que ja estava descendit.
Ampliarem aquesta informació en uns minuts, escoltarem les veus dels protagonistes, però abans, altres temes en titulars. Marga Proens, reelegida presidenta del PP a les Balears, gairebé per unanimitat. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Ha estat en un congrés que ha comptat amb la presència d'Alberto Núñez Feijóo, en el qual Proens ha reivindicat la necessitat de compensar els costos de la insularitat. Crítiques, també, al Partit Socialista pels presumptes casos de corrupció que l'envolten.
Concentració a les 10 en defensa del monument del creuer Baleares de Safaixina a Palma per part del grup d'ultradreta Núcleo Nacional i contramanifestació a la mateixa hora per part de la coordinadora antifeixista.
Aquesta darrera plataforma, també, Més per Mallorca, lamenten que s'hagi autoritzat una concentració que consideren vulnera la llei de memòria democràtica estatal.
A Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària farà una prova pilot després de l'estiu per peatonalitzar el centre de Jesús.
És una petició històrica de veïnats i comerciants per reduir la pressió del trànsit al nucli urbà.
L'activista llorencí Toni Riera, membre de la flotilla Global Summit, ja és a Mallorca.
Havia estat detingut dimarts passat per l'exèrcit israelià en aigües internacionals quan l'expedició es dirigia a Gaza.
I anem ara en la previsió del temps. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
Bon dia, encetam aquesta jornada de diumenge novament amb una situació meteorològica que ve marcada per l'estabilitat, per aquesta dorsal anticiclònica que ens continua afectant. Avui dominarà novament el sol amb absència de núvols i el vent continuarà bufant fluix, però sí que ho farà de component nord, amb una situació marítima que es mantindrà també en calma. De fet, avui la situació convidarà a realitzar activitats a l'aire lliure o anar a la mà. En definitiva, una tranquil·litat que no només dominarà durant la jornada d'avui, sinó que també ho farà al llarg de la setmana que ve, amb unes temperatures màximes que novament poden tornar a assolir o fins i tot superar aquests 30 graus. Com comentàvem, una jornada marcada per la tranquil·litat.
Gràcies, Margalida, i atenció perquè l'alerta per incendi forestal serà groga, gairebé tot l'arxipèlag, tret, per exemple, de Formentera. I ahir, de fet, de vora del camp de futbol de Santa Eulària, varen cremar 2.800 metres quadrats de pinar. Comencen, per tant, els incendis. I pel que fa a les carreteres, per mort de l'etapa Costitx de la prova ciclista Challenger Pla de Mallorca, hi haurà talls de circulació fins a la una entre Sencelles i Sineu, passant per Costitx, entre Sineu i Ariany, passant per Maria de la Salut, entre Roberts i Pina i a les proximitats de Lloret de Vistalegre. Són les 8 i 3 minuts, Ivan López, al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Gavi Forteza, és malauradament la notícia del dia. El Mallorca torna a segona divisió 6 anys després.
Així és, tot i haver guanyat, com dèiem, per 3-0 l'Oviedo a Somoix, l'equip mallorquinista cau a segona una vegada que les combinacions necessàries no se varen donar als altres camps. Els gols de Pablo Torre, Morlanes i Morici només queden per l'estadística. L'entrenador Martín de Michelis parla d'objectius no complerts.
Però no complí o no cumplimos con el objetivo. Como dije el primer día, no venía a mostrarme. Me gusta darle identidad a los equipos. Sí, creo que es el camino para sembrar buenos cimientos y para poder sostenerse.
Només acabar el partit, el tècnic argentí va posar veu en aquest descens.
Es momento de reflexionar. Es un momento doloroso, triste. Con solo entrar al vestuario y ver la cara a los jugadores es momento de respirar profundo, de dejarse ayudar, dejarse escuchar, de poder hacer catarsis, de poder reflexionar y después de juntarse con la institución, escucharnos.
D'altra banda, el director esportiu, Pablo Ortells, assumeix la seva responsabilitat.
Yo asumo toda la responsabilidad como el máximo responsable de la parcela deportiva. No creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa. Yo lo asumo, no tengo problema. Solo trataba así a la gente y a partir de ahí a seguir trabajando. El Mallorca ahora estará en segunda división, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a primera y dejarlo en primera división.
Ortells també fa aquesta reflexió damunt el descens de categoria.
I demanar disculpes perquè nosaltres en aquest cas pues no hem estat a l'altura. Són moltes coses. Quan després de 38 jornades no aconseguis estar fora dels tres que baixen, pues probablement són una suma de circumstàncies que prendrem nota, analitzarem i tractarem de que no es torni a repetir.
Els futbolistes varen acabar romputs. Sentim el migcampista Sergi Darder.
Hombre, a 38 jornadas la liga te pone donde toca. Descendemos porque creo que hicimos una primera vuelta desastrosa. Culpa de los jugadores, nada directiva, nada de entrenador, nada de nada. Somos nosotros los que estábamos dentro del campo, pero sí que es verdad que es de, bueno, pues esas últimas semanas veía al equipo más vivo que nunca. En muchas situaciones me he visto salvado. Aún estando en descenso, por sensaciones, por eso estoy orgulloso de mis compañeros, porque en momentos muy difíciles hemos sido capaces de, bueno, de dar la cara, pero creo que en dos partidos decisivos, te diría Vitoria, que teníamos el partido controladísimo, ganando, y sobre todo el otro día en Levante, creo que esos dos partidos nos han marcado una temporada.
Y a la planta noble, parla el cap de negoci del club, Alfonso Díaz.
Bueno, yo quiero empezar, lo primero de todo, pidiendo pues disculpas, ¿no? Y perdón a la afición por el descenso, que es un momento muy duro para el club. Llevamos muchos años trabajando, ¿no? Hemos pasado por esto y estoy seguro que vamos a volver a reconstruir, a sacar el club adelante y a volver a la primera división, que es lo que queremos.
Discurs institucional, afegint que s'hauran d'analitzar quines han estat les causes d'aquest descens de categoria.
Y en cuanto a razones las analizaremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que hacer autocrítica. Está claro que cuando desciendes es que no has hecho las cosas bien y, bueno, pues analizar bien qué se ha hecho para no volver a caer en lo mismo y tratar de subir a primera divisió i treballar en subir lo antes possible a primera divisió.
Finalment, Díaz respon així a la pregunta de si ha pensat en dimitir del seu càrrec.
Bueno, yo os he dicho que tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando. Llevo 10 años en el club. Hemos pasado por muchas dificultades, nos hemos caído, hemos descendido, nos hemos levantado y tengo que seguir, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Todos, lo siento también mucho por los trabajadores, por todos los trabajadores en oficinas, Ciudad Deportiva, que han trabajado incesantemente y con mucho empeño para llevar el club a donde estamos ahora, y hay que seguir.
Històricament, aquest és el nou descens a segona divisió de l'entitat mallorquinista. El darrer va ser l'any 2020. Ara començarà un nou cicle amb l'únic objectiu de tornar a primera divisió.
Gràcies, Gavi Forteza. Sens dubte, i malauradament, la notícia del dia. Es verà que hi ha altres notícies esportives que repassarem igualment a partir de les 8 i mitja.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i nou minuts, seguim ara amb més notícies, però entrem ara de ple en la plana política. Marga Proens ha estat reelegida presidenta del PP a les Balears amb el 99,93% dels vots en un congrés celebrat aquest dissabte, on s'ha mostrat molt reivindicativa i que espera mantenir-se també en el consolat sense dependre de ningú. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia. Amb la seguretat d'haver cosit el partit, i no només per la pràcticament unanimitat del suport, sinó perquè per primera vegada en molts anys han desaparegut les famílies dins el PP, Proens ha mostrat el seu tarannà més reivindicatiu. Davant el líder estatal del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha vindicat una autonomia política del quarter general del partit, de Gènova, que troba no tenen els seus adversaris de vots i el PSIP.
Sense candidats ni programes digitats de Madrid. Sense esperar ordres, bé sigui de Calla Bambú o de Calla Ferraz. Mentre aquí esperen ses indicacions, braços creuats.
No només reivindica un PP amb accent balear, clar, sinó que li ha fet un enfilei de reivindicacions a Feijóo per si arriba a la Moncloa. L'agenda balear, que passa molt especialment per un sistema de finançament que no perjudiqui, diu, a les illes.
Queremos que se contemple nuestra insularidad. Vamos a pedir que no puede continuar esta desigualdad. De ser los segundos que aportamos y los decimoprimeros en recibir.
Feijóo, només pujar a l'escenari, li ha dit que sí, que complirà en les peticions de Proens.
Que Baleares tiene una presidenta de verdad. Y lo acaba de demostrar. Ha demostrado que tiene identidad, pero eso no significa separarse de España.
I és que tant ell com Proens no han desaprofitat l'ocasió per carregar contra l'expresidenta Francina Armengol pel cas Mascaretes.
Ahora, esta semana, parece que debemos casi beatificar a Armengol porque Aldama ha dicho que no le consta que ella cobrara comisiones. Como si fuera poco haber malversado 4 millones de euros del dinero de los Baleares para comprar mascarillas que no servien per a nada.
Feijóo ha estat més dur quan ha ficat dins el mateix sac tots els suposats casos de corrupció que es quiten al PSOE.
Qué suerte tiene Illes Balears. Aquí no hay un gobierno que se pasa el día inventando cortinas de humo. Aquí no hay un gobierno que necesita señalar a media sociedad para esconder sus miserias. La corrupción del PSOE es peor que la mafia. La mafia al menos dejaba al margen a la familia. Y el sanchismo, ni eso, queridos amigos, ni eso.
El PP Balear ha dibuixat el full de ruta per a les eleccions autonòmiques que se celebraran el 23 de maig de l'any que ve. Habitatge, seguretat i turisme sostingut seran els temes centrals del programa electoral de Proens, que, en qüestions de partit, tornarà a tenir al seu costat a Sandra Fernández com a secretària general i a Sebastià Sagreras com a coordinador.
Gràcies, Maria Eugènia. Els socialistes de les Illes han respost reiterant la seva crítica a la seva acció de govern a la comunitat autònoma. Rubén Castro, portaveu.
Todo aquello que se ha dicho no se ha hecho, o si no, se ha hecho todo lo contrario, sin poner soluciones a la vivienda, a la sanidad, a la dependencia, tan solo dando cumplimiento a los delirios de sus socios de Vox.
I mentre el Partit Popular celebrava el seu congrés a Palma, a Madrid, una marxa contra el govern central congregava milers de persones.
Organitzada per Societat Civil Espanyola i amb el suport de Partit Popular i Vox, a la protesta han exigit la dimissió del president del govern Pedro Sánchez i eleccions anticipades. Durant la marxa es varen proferir insults contra dirigents polítics i alguns periodistes van patir atacs mentre tractaven d'informar de la concentració.
Més enllà de la manifestació, la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha defensat aquest dissabte que s'ha de tornar a unir la majoria social que ha donat suport en el projecte polític de Pedro Sánchez.
També ha desafiat a l'oposició a presentar una moció de censura si és que veritablement tenen un projecte polític propi. Això sí, ha admès noves tensions amb els socis de govern davant la investigació oberta a l'expresident Zapatero.
Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
I pel que fa al procés extraordinari de regularització de migrants, de nou associacions de ciutadans de les Balears arribats d'altres països s'han posicionat públicament en contra del recurs del govern autonòmic.
Anuncien, a més, una campanya d'activisme per denunciar aquesta decisió política. Farc Pinto exerceix de portaveu des de l'entitat Bolívia Centro Social.
Estamos cansados de que las vidas que hay detrás de cada migración se quede en las sombras o sean politizadas. Y desde ahora ya les decimos a los señores de Vox y PP que paren sus bulos mediáticos sobre nuestras comunidades y basta ya de recibir ofensas, porque la ciudadanía balear no se representa cuando la administración de las islas actúa como una plataforma de los inescrupulosos aprovechados que explotan y esclavizan una parte de sus administrados.
I abans de tancar el bloc polític, un darrer apunt. Avui a les 10, el grup d'ultradreta Núcleo Nacional ha convocat una concentració en defensa del monument del creuer Baleares. Una trobada que plataformes com la Coordinadora Antifeixista o formacions com Més per Mallorca han criticat que s'hagi autoritzat en considerar que vulnera la Llei de Memòria Democràtica Estatal.
L'informe policial previ, segons va informar delegació del govern després de l'autorització d'aquesta concentració, no considera la convocatòria un risc risc per l'ordre públic. Reiteren, a més, que en cas d'incidents o si es detecten exaltacions franquistes o simbologia que atempti contra la llei estatal de memòria democràtica, la policia hi actuarà.
En tot cas, de forma paral·lela, la coordinadora antifeixista de Mallorca ha convocat també a les 10 una contraprotesta a davant del consolat demà.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Més coses. L'agrupació ecologista GOP Formentera defensa la protecció de l'entorn front als interessos econòmics en les concessions de gandules i parasols al litoral de l'illa. Consideren que la reducció d'aquests elements es traduirà en una major protecció mediambiental. Ens ho conta Regina Mallans.
El govern balear ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè la normativa de la distància per instal·lar-los s'ha endurit i ara és de 10 metres de la vorera de la platja i de 6 de les dunes. Una mesura durament criticada pel sector turístic, però aplaudida pels ecologistes. Jordi Crespo és el president del GOP Formentera.
L'objectiu ha de ser sempre la protecció de la nostra illa i a més, la no privatització d'un espai públic, com són les nostres platges, que han de ser de la gent de Formentera i no dels empresaris que vulguin fer els negocis a aquesta illa.
Tot i que també assenyalen que les administracions competents no han fet una correcta gestió.
Mala gestió que es pugui fer per part de Costes amb els empresaris o el govern amb els empresaris no és defensable. Vull dir, no volem, els ecologistes no defensem que hi hagi una mala comunicació i no defensem que siguin els empresaris els que hagin de pagar aquesta mala gestió. Per mala gestió que es faci, l'aplicació ha de ser estricta i no es pot donar un pas endarrere en aquest cas.
El Consell de Formentera ja va anunciar que recorreria la denegació de costes del govern balear. Ara mateix hi ha 20 lots autoritzats que encara no saben quan podran oferir el servei, que normalment comença a primers de maig.
A Menorca, la Ponderosa, al costat de la platja de Sant Andrià, és accessible des de l'estiu passat com a zona verda pública. Ara Ciutadella prepara l'enderroc de les construccions il·legals abans de completar la transformació de l'espai. La Junta de Govern de Ciutadella ha aprovat el projecte d'enderroc d'aquestes construccions fora d'ordenació de la Ponderosa. Es tracta d'un espai que l'Ajuntament va adquirir fa més de 2 anys amb l'objectiu de convertir-lo en una gran zona verda pública al costat de la platja. De fet, la finca ja s'ha obert als residents i turistes després de diverses actuacions de neteja i adequació.
S'hi han retirat restes d'obra i tanques metàl·liques, s'ha millorat l'accés i s'hi han instal·lat taules de pícnic. El projecte d'enderroc té un pressupost de prop de 40.000 euros i es finançarà íntegrament a través del Pla Insular de Cooperació del Consell de Menorca. Segons les previsions municipals, les demolicions es durien a terme després de la temporada d'estiu. Escoltam algun dels residents de la zona.
De passar d'una zona que no era utilitzada i fer molt malbé tot i que no es donava profit a poder veure que tot està aclarit ara i poder estar aquí és un privilegi, i per la gent de Ciutadella que si un cas no té espai allà, venir aquí jo crec que és una part positiva i mos pot anar bé tots.
Antes ho tenien Conesa, que eres propietari d'aquí, i ara ha comprat l'Ajuntament, han posat 2 taules i 2 bancs i punto. No s'ha fet res més. Pinarà, t'està a 200 metres d'aquí. Això s'ha de fer. Correcte, me sembla que s'ha de fer, però que se faci.
L'Ajuntament de Santa Eulària farà després de l'estiu una prova pilot per convertir el centre de Jesús en zona per a vianants. Un assaig que, de materialitzar-se en una solució definitiva, respondria a una petició històrica de veïns i comerciants per reduir la pressió del trànsit al nucli urbà. Esther de Miguel.
Acceptació general entre els veïns de Jesús davant la propera iniciativa de l'Ajuntament. Després de l'estiu tallarà el trànsit al centre del poble i el desviarà a les afores.
Genial. Todo lo que sea peatonalizar, es que piensa que es un peligro cruzar ahora mismo. Es que no para de pasar tránsito. Antes éramos los que vivíamos aquí, 4, se ha masificado todo, pero aquí todo. Entonces, todo lo que sea desviar el centro le dará vida al pueblo y la seguridad para cruzar niños, cruzar nosotros.
En París bien, para el pueblo y para el siguiente pueblo.
Para el tema del pueblo, bien, porque todo lo que sea para la gente del pueblo, niños y todo va a ser una cosa a favor. Luego habrá que ver el tráfico. Que es lo que digo yo, el romper una calle principal, que aquí pasa mucha gente, pues ya se verá.
Serà una prova pilot que començarà a l'octubre i es podrà allargar fins a finals d'any. Els ha explicat que el tall es realitzarà entre el carrer Gavina i l'avinguda de Can Martinet, una mesura que pretén humanitzar el centre de Jesús, que durant anys ha suportat una elevada intensitat de vehicles. Juan Jesús Planells és regidor de Jesús.
Calcularem totes les repercussions que tindrà no només el tros que tancarem, sinó els voltants, i tot això, després de tenir totes les dates, consensuarem amb els veïns.
La iniciativa suma la limitació del pas de camions a l'avinguda d'Escamp Martinet. En cas que la prova pilot resulti satisfactòria, a partir de 2026, al centre de Jesús, els vianants podran passejar tranquil·lament, com ho fan ara a Santa Gertrudis.
I llum verda per a la creació a Platja de Palma d'un pulmó verd de 35.000 metres quadrats.
En el marc del Pla Global d'Actuació per la reconversió d'aquesta zona turística madura de Palma, es tracta de la renaturalització de l'antic Dino Golf, unint-lo així al Parc del Llaüt i crear un gran espai verd obert, inclusiu i pensat per l'oci durant tot l'any, apunta el comunicat. El pressupost base de licitació ascendeix a 7,8 milions d'euros i el termini estimat d'execució és de 24 mesos.
En clau laboral, el sector tèxtil i del calçat d'Espanya ha fet aquest dissabte la seva primera vaga de la història, una protesta contra el conveni nacional i el preacord signat entre els sindicats Fetico i Comissions Obreres amb l'associació Retail Tèxtil Espanya, un model que es basa, lamenten, en la precarietat laboral i salarial promogut per grans marques comercials.
A Palma, la protesta ha estat al Passeig del Born, a proposta d'UGT, una localització triada expressament perquè és on estan ubicades precisament les tendes d'aquestes grans marques. Belén Córdoba, la responsable de comerç del sindicat, assegura que la proposta suposa retallar drets laborals recollits pel conveni actualment de Balears i que s'ha signat de fet a principi d'aquest mes amb àmplia unanimitat.
Es un convenio que atenta contra derechos, como pactar las vacaciones de mutuo acuerdo. Además, se reducen sueldos y complementos por trabajar domingos y festivos. También se reduce de 6 a 3 meses consecutivos de trabajo a las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos y abre la puerta a que el tiempo de merienda tenga que ser recuperado. Este convenio estatal puede anular de facto la negociación colectiva autonómica y erradicar mejoras que ha costado mucho conseguir.
En matèria salarial, UGT ha calculat que una dependenta amb un salari mig anual d'uns 21.000 euros passaria llavors a cobrar poc més de 18.000.
Per cert, aquest és un cap de setmana d'oposicions. D'una banda, el procés selectiu unificat per cobrir 98 places de policia local en 14 municipis de les Illes i d'altra, 1.400 places de l'Administració General de l'Estat.
Un total de 572 aspirants s'han presentat als exàmens celebrats simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. El director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, Pedro Siquier, detalla que aquesta convocatòria consolida el model impulsat pel govern per agilitzar i coordinar la incorporació de nous agents a les plantilles municipals de l'arxipèlag.
Aquest model és una aposta del govern balear per un sistema unificat consolidat, més coordinat, més àgil, més eficient i amb més garanties. Això suposarà que una vegada que acabem la legislatura s'hauran posat en els carrers de les nostres illes més de 650 nous agents, una aposta clara per reforçar la seguretat en els carrers de les nostres illes.
Pel que fa a les oposicions per l'Administració General de l'Estat, celebrada a 26 províncies, alhora, amb més de 152.000 inscrits, que opten a 18.000 places, són tant d'ingrés lliure com de promoció interna per a 5 cossos generals de l'administració. En el cas de Balears, han estat 1.400 opositors.
Són les 8:23, fem una petita pausa i tot un anam amb la informació nacional i internacional, que en aquest cas també té a veure amb les Balears.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
¿Puedo grabar?
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
L'activista llorencí Toni Riera, membre de la flotilla Global Somot, ja és a Mallorca. Havia estat detingut dimarts passat per l'exèrcit israelià en aigües internacionals quan l'expedició es dirigia a Gaza per rompre el setge i entregar ajuda humanitària.
Visiblement emocionat, amb llàgrimes als ulls, s'ha fos en abraçades amb tota la gent que l'esperava. A la seva arribada a l'aeroport de Son Sant Joan, Riera ha denunciat de nou les tortures i vexacions que han rebut ell i la resta d'integrants de la flotilla per part de l'exèrcit israelià.
Quan entraves un contenedor d'aquests, t'esperaven 7 o 8 soldats a cada part, que eren altres dos amb xalecos, te tiraven en terra, te començaven a tirar coses, després te repassaven la gorra, les ueres, te traien tot el que tenies, te deixaven en no res, te tiraven a dins el corralet aquest dels contenedors, i antes de sortir, que eres vespre ja, te banyaven tota la roba d'aigua per evitar que poguessis dormir.
A més de les ferides físiques i agressions sexuals que han denunciat, també ha volgut destacar el maltracte psicològic sistemàtic que l'exèrcit israelià volia aplicar als detinguts.
No hi havia puesto per tots, n'hi havia 10 o 12 sempre que havien d'estar drets, tota la nit. Si sorties de fora, hi havia, sempre tenies puntera al làser dels soldats que estaven a dalt, que t'apuntaven en el cap, sense menjar, serveis sanitaris, una cosa asquerosa, amb bidons allà que s'anaven acumulant els excrements i els orins. De repente sortien com un antidisturbis d'allà amb un bombetes que tiraven explosius, coses així, per anar molt fent perdre el sentit de qui on estaves. Tot el temps estàs en un estat molt estressat, saben fer, tenen molt estudiat.
Precisament a l'aeroport del Prat, on primer han aterrat els activistes, el ministre de Cultura per Sumar, Ernest Urtasun, ha reivindicat la protecció i la defensa per part de l'Estat dels drets dels espanyols a la flotilla.
També ha reclamat a la Fiscalia Espanyola que investigui les tortures i agressions sexuals denunciades. Reclama Partit Popular i Vox pronunciar-se al respecte.
Partit Popular i Vox estan en un silenci absolut davant del que ha succeït, davant del genocidi, del que ha succeït amb els membres de la flotilla. I també m'agradaria dir-los què tenen que dir Partit Popular i Vox quan el govern del senyor Netanyahu agredeix i tortura els nostres conciutadans. On queda la prioritat nacional?
També han tornat a casa, com dèiem, altres activistes de la flota marítima per Gaza deportats per Israel. A Bilbao, la policia ha carregat contra persones que havien anat a esperar-los a l'aeroport i n'han detingut 4. El Departament d'Interior del govern basc ha dit que s'està investigant què ha succeït perquè s'acabés produint la càrrega policial.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. És la conclusió dels darrers informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que s'han filtrat en les darreres hores als mitjans de comunicació.
Destaquen que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació i s'aporten converses entre els presumptes implicats. En una d'aquestes, entre un directiu de l'aerolínia i el seu advocat, es menciona que es podria influir en la fiscal de la causa judicial perquè és amiga. En un altre s'exposen les passes per pressionar Zapatero i així agilitzar el rescat a l'aerolínia en plena pandèmia a través de Julio Martínez, a qui s'apunta com el cap visible de la xarxa d'influència. En un altre informe es fa referència a la cancel·lació d'una hipoteca de 500.000 euros a partir d'un únic pagament fet a través d'un compte de la dona de Zapatero. Aquests informes de l'UDEF són la base de la situació del jutge José Luis Calamá, que ha citat a declarar a l'expresident Zapatero el 2 de juny com investigat.
I ja en clau internacional, un tiroteig als afores de la Casa Blanca acaba amb un home batut pels agents del servei secret nord-americà.
But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
És el moment a més en directe d'un reporter des dels jardins de la Casa Blanca, just al costat del lloc dels fets i on s'ubiquen els periodistes normalment. Mentre ell xerrava, va començar aquest tiroteig. Els agents immediatament van ordenar als periodistes presents evacuar la zona. En l'intercanvi de tirs, un vianant ha resultat ferit. La zona roman hores d'ara encara precintada.
Darrer apunt, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha rebutjat la proposta del canceller alemany Friedrich Merz, que plantejava que Ucraïna fos membre associat de la Unió Europea. Kiev considera aquesta opció injusta, insisteix en una adhesió plena al bloc europeu. Són les 8:30, repassam ara els principals titulars. El Mallorca jugarà la propera temporada a segona divisió.
Tot i guanyar ahir 3-0 contra l'Oviedo, no es varen donar la resta de resultats que eren necessaris per evitar el descens.
Marga Proens, reelegida presidenta del PP a les Balears gairebé per unanimitat.
Ha estat en un congrés que ha comptat amb la presència d'Alberto Núñez Feijó i en el qual Proens ha reivindicat la necessitat de compensar els costos de la insularitat. Crítiques també el Partit Socialista pels presumptes casos de corrupció que l'envolten.
Concentració a les 10 en defensa del monument del creuer Baleares de Sa Feixina a Palma per part del grup d'ultradreta Núcleo Nacional i contramanifestació a la mateixa hora per part de la coordinadora antifeixista.
Aquesta darrera plataforma, també, Més per Mallorca, lamenten que s'hagi autoritzat una concentració que consideren vulnera la llei de memòria democràtica estatal.
A Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària farà una prova pilot després de l'estiu per peatonalitzar el centre de Jesús.
És una petició històrica de veïnats i comerciants per reduir així la pressió del trànsit al nucli urbà.
L'activista llorencí Toni Riera, membre de la flotilla Global Summit, ja és a Mallorca.
Havia estat detingut dimarts passar per l'exèrcit israelià en aigües internacionals quan l'expedició es dirigia a Gaza.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem també un cop d'ull a les portades de la premsa escrita i, en el cas de Mallorca, avui centrades, evidentment, en la desolació pel descens de l'equip vermell. A segona és el titular curt i concís de l'última hora, amb l'imatge de diversos jugadors abraçats i amb cara de derrota, tot i haver guanyat el partit.
En contraposició, la bona notícia del futbol femení amb el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro, que conquista la quarta Champions. La resta de la plana inclou notícies com la reelecció de Proens al capdavant del PP Balear, el projecte de pulmó verd de Dino Golf a Platja de Palma o la detenció d'una banda que hauria estafat 18.000 euros a través de lloguers falsos.
El titular de Diario de Mallorca és un poc més detallat. Diu, a segona, en bronca, en referència a la pitada i l'esbroncada de l'afició a la directiva. En aquest cas, la imatge és encara més evocadora, amb tres jugadors mallorquinistes en primer pla i clar gest de desolació.
En Petit repeteix la renovació del lideratge de Proens, també una entrevista a Carlos Recasens, president del Col·legi de Metges, amb una frase seva. La saturació d'urgències obliga el sistema sanitari a reinventar-se.
Consolidació del lideratge de Proens en el PP Balears, el tema central de Periódico d'Eivissa, que comparteix portada amb el Festival Barrugat de Santa Eulària.
Detalla que 17 companyies omplen el municipi d'espectacles infantils i l'acompanya amb una instantània d'una d'aquestes representacions, amb tot de públic al carrer. En Petit, podem llegir que Sant Antoni investiga les obres que un conegut expilot ha executat a la seva finca.
La cultura és la protagonista de la primera plana de Diari d'Eivissa amb imatge en gros del festival i diu Santa Eulària, escenari al carrer.
Just a sota, un titular d'habitatge. Els estrangers posseixen més de 13.000 habitatges a les Pitiuses, gairebé el 19%. També que Vila acusa el govern central de retardar tots els seus projectes i que ha contactat amb Palma pel Fondejós de Talamanca, projecte que no ha assumit l'executiu de Madrid.
A Menorca Diari llegim: el segon major parc solar de l'illa es connecta en ple col·lapse de la xarxa. Són 40.000 planells que poden cobrir el consum de 6.000 famílies.
L'arribada dels membres de la flotilla a Espanya és la imatge central, amb diversos activistes amb el puny aixecat en senyal de lluita. Detalla que els dos menorquins detinguts per Israel han notificat ferides per bales de goma usades durant l'arrest. També llegim que els aparcaments de les cales del sud de l'illa ja estan plens a mig matí, quan només es maig.
I a les portades dels principals rotatius nacionals hi ha un tema recurrent i monogràfic en alguns: el nou informe de l'UDF fet públic les darreres hores i amb lectures diferents segons cadascun. El Mundo, per exemple, que és un dels qui li dedica tota la plana, titula: ostres i xampany amb càrrec a l'1% de Zapatero, acompanyat de la imatge d'un dinar amb l'empresari Julio Martínez i una conversa de missatgeria fent befa d'aquests càrrecs.
El País se centra en la investigació del rescat de Plus Ultra, destaca diversos fragments de converses que demostrarien com la presumpta xarxa intentava influir en el govern espanyol, diu, per aconseguir les ajudes. La Vanguardia és més directa: la trama va intentar influir en una fiscal per salvar-se, i apunta que la companyia aèria hauria intentat frenar la investigació que ara esquitxa Zapatero. L'ABC hi posa quantitats. Zapatero va cancel·lar de cop una hipoteca de 500.000 euros, quantitat similar a l'import de la presumpta comissió il·legal que el jutge sospita hauria cobrat per la mediació en el rescat de Plus Ultra. Un titular que comparteix portada amb una fotografia panoràmica de la manifestació ahir a Madrid que demana la dimissió de Pedro Sánchez per la corrupció i presó per Zapatero.
8:35, això és el que diuen les portades dels diaris de l'àmbit autonòmic, també de l'àmbit estatal. Donarem pas ara als esports, tota l'actualitat que, evidentment, passa pel Mallorca, el Mallorca com a protagonista, però també moltes altres notícies esportives.
Escoltau l'Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Informatiu Matí, esports. Gabriel Forteza.
Bon dia. El Real Mallorca torna a la segona divisió, tot i haver guanyat l'Oviedo per 3-0 a Son Moix. La resta de resultats no van acompanyar l'equip mallorquinista i va perdre la categoria. Sentim la veu dels aficionats mallorquinistes, els que més pateixen, a la sortida de l'estadi de Son Moix.
Et dic, soc soci des dels 4 anys i, la veritat, estic decepcionat, però l'any que ve seguiré lluitant i espero tornar a primera d'una vegada.
Ha estat una llàstima, el Mallorca ha fet la seva feina, però el problema ho teníem d'enrere. Crec que una mala gestió deportiva, crec que per jo el màxim responsable no són ells.
Bé, jo crec que és un poc l'actitud de tant dels jugadors com de directiva, no? Es no voler posar solució a temps a molt de problemes, com tot estem en Dani Rodríguez, la situació amb en Arrasate. La solució han arribat tard i tampoc han resultat ser eficients.
Dóna una tristesa pues, molt grossa, no? Perquè m'ho ficam a segona i mai sap com acabarà això, no? Tot que és una llàstima, haver perdut una categoria per un sol punt, i bueno, aquí estem tot tristos i a veure què passa, no? Va mesclar en Xerrabi, tristesa, i nosaltres que som més bé, bueno, ho hem vist, però per jovenet me sap molt de greu, que he vist molt de nen plorant, que no ho ha vist més que primera, no? Entonces, és un altre món, però bueno.
A la roda de premsa oficial, postpartit, l'entrenador Martín de Michelis es va mostrar afectat.
Está claro que el grupo está súper dolorido, consciente de esta situación. Que no se entristece a todos, el jugador de fútbol también sufre, y mucho. La familia de los jugadores de fútbol sufre muchísimo. En lo personal, con mi staff, que siempre fuimos unos agradecidos desde el primer día que llegamos acá a la isla, al club, al vestuario, a la ciudad deportiva. Hemos trabajado con máxima felicidad y con máximo respeto desde todas partes. Así que estamos súper apenados por eso. Hemos tratado de mostrar compromiso en todos los sentidos.
Entre els màxims responsables, fora del terreny de joc, varen parlar el cap de negoci, Alfonso Díaz, i el director esportiu, Pablo Ortells.
Y en cuanto a Rafael, las analizaremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que hacer autocrítica. Está claro que cuando desciendes es que no he hecho las cosas bien, y bueno, pues analizar bien qué se ha hecho para no volver a caer en lo mismo y tratar de subir a primera división y trabajar en subir lo antes posible a primera división.
Yo asumo toda la responsabilidad como máximo responsable de la parcela deportiva. No creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa. Yo lo asumo, no tengo problema. Solo trataba así a la gente y, oye, partir de ahí a seguir trabajando. El Mallorca ahora estará en segunda división, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a primera y dejarlo en primera división.
S'entén també el sentiment del vestidor. Parla l'artenanc Sergi Darder.
Hombre, a 38 jornadas la liga te pone donde toca. Descendemos porque creo que hicimos una primera vuelta desastrosa. Culpa de los jugadores, nada directiva, nada de entrenador, nada de nada. Somos nosotros los que estábamos dentro del campo, pero sí que es verdad que desde, bueno, pues esas últimas semanas veía al equipo más vivo que nunca. En muchas situaciones me he visto salvado. Aún estando en descenso, por sensaciones, por eso estoy orgulloso de mis compañeros, porque en momentos muy difíciles hemos sido capaces de, bueno, de dar la cara, pero creo que en dos partidos decisivos, te diría Vitoria, que teníamos el partido controladísimo, ganando, y sobre todo el otro día en Levante, creo que esos dos partidos nos han marcado una temporada.
El Mallorca tanca així un cicle de 6 anys a primera i haurà de fer un equip de segona per tornar a recuperar la categoria. Parlem ara de futbol internacional, de la Champions. El Futbol Club Barcelona de Cata Coll i Patrick Guijarro, les dues mallorquines, torna a ser campió d'Europa i ja són 4 títols. Les dues jugadores mallorquines aixecaren una vegada més la Champions després de golejar l'Olympique de Lió per 4-0 a una final disputada a Oslo. I en futbol més a prop, a Primera Federació, l'UD Eivissa va tancar ahir la temporada de Primera Federació amb derrota per 3-2 davant l'Europa, que se clasifica para el playoff de Champions. Sentim al futbolista de la Eivissa, Iago Indias.
Nosotros a aprender de la temporada, no hemos cumplido los objetivos que teníamos marcados a principio de temporada, no hemos estado ni cerca. Imagino que desde el club pues tomarán nota y buscarán tomar las decisiones que se estimen oportunas. Y en cuanto a nosotros, pues aprender de esta temporada, que a veces no salen las cosas como uno quiere. Agradecer el apoyo de la afición por el apoyo constante, a pesar de no entregarles los resultados que ellos esperaban.
Parlem ara de la fase d'ascens a Primera Ref. Poblense i Atlètic Balears s'afronten l'anada de la ronda final per aquest ascens a Primera Federació amb prudència i optimisme. Aquest migdia, el Poblense enceta la participació balear. Jugarà a l'estadi Centenari El Rubial davant l'Àguiles, on participa el mallorquí Javi Castedo. Parla Òscar Troya, entrenador del conjunt de Sa Pobla.
Considero que todos son difíciles, es un rival muy potente individualmente, hay jugadores que conocemos que han estado en el fútbol balear en otros momentos, y bueno, un conjunto pues yo creo que muy compacto, un conjunto con mucha energía, con transiciones muy buenas, con de medio campo para adelante. Yo creo que es un equipo con muchísimo talento, muchísima pegada, y que bueno, nos va a hacer pues lo de siempre, sacar la mejor versión, intentar superarnos a nosotros cada día.
Pel que fa a l'Atlètic Balears, visita l'Atzet, l'estadi de la Victòria. El Real Jaén, cinquè classificat, el grup quart en 58 punts, té sota els pals a l'ex blanc i blau Jaume Morillas. Luis Blanco parla amb la prudència del rival al que visiten.
Tenemos que intentar, pues, en la medida de lo posible, pues, intentar no fallarlo, porque puede ser determinante, pero tampoco quiero que el equipo salga con esa situación de que lo único que hay que hacer es no fallar. O sea, hay que hacer muchas cosas y muchas cosas bien para poder también pasar la eliminatoria. Pero está claro que hablamos de esa responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad pues hay que intentar evitar en la medida de lo posible pues no generar situaciones que te puedan venir en contra.
Quant a l'ascens a Segona Federació, ahir es va jugar la tornada de semifinals de la fase balear per l'ascens en aquesta categoria a Na Capellera. Marcador definitiu, Manacor 2, Llosetense 1, resultat que classifica el Manacor. Avui, a les 12:30, jugaran Penya Esportiva Santa Eulària i Constància d'Inca, que varen empatar 1-1 al partit d'anada. I en bàsquet, l'Estia Menorca jugarà a les 7 del vespre el quart partit de quarts de final del play-off pel títol davant un Leima Corunya que guanya aquesta eliminatòria de moment per 2-1. Per 85-82 va guanyar el darrer partit l'equip menorquí. Escoltam el seu entrenador, Javi Zamora.
Espero que esto sea una serie muy larga, que Menorca no se rinde, y creo que si el otro día demostramos que podíamos mirarles a los ojos y competirles de tú a tú, hoy nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos ganarles, ¿no? Así que espero que podamos vivir otra fiesta el domingo.
I pel que fa a la final per l'ascensa a Primera Federació, Clas Bàsquet Sant Antoni va perdre de forma clara al pavelló San Pablo de Sevilla davant l'Insolac Caja 87 per 91 a 72. Sa Pedrera dictarà sentència el pròxim dissabte, dia 30, a partir de les 8 i quart del vespre. I a la Final Four de l'Eurolliga, Olympiacos grec i Real Madrid jugaran a les 7 la final. Els madridistes, amb Sergi Llull al capdavant, volen sumar un nou títol al que faria número 12. En el cas del menorquí, Sergi Llull, capità del Real Madrid, jugarà amb la d'avui una nova final d'Euroliga.
Bueno, contento y orgulloso, ¿no? Igual que el resto del equipo. Al final creo que es lo importante, luchar por el trofeo colectivo, ¿no? El que todos a una intentemos jugar lo mejor posible y hacerlo de la mejor manera para llegar a este tipo de partidos y tener la opción de ganarlos.
I acabam amb futbol sala. El Palma Futsal B, el filial, va sumar davant l'Albacete una victòria importantíssima davant el conjunt manxec al partit d'anada de la segona ronda per l'ascens a segona divisió. L'equip d'Òscar Tessías va guanyar per 6-2, un bon resultat per jugar la tornada la setmana que ve a Albacete. Sentim el tècnic.
El primer de tot és que tampoc està fet. Aquest equip és un molt bon equip i ara anirem allà i no està fet. Això és el primer missatge que els jugadors ja ho tenen molt clar. Però molt d'agraïment per la possibilitat que ens ha donat el club, per la gent que ha vengut, que no ens ho imaginàvem. Estic supercontent. L'únic que podem fer és el que hem fet, deixar-nos s'ànima, que és el que farà la setmana que ve per intentar treure l'eliminatori. I sí, la veritat és que no ho imaginaven tenir tanta diferència de gols, però torno a insistir, això no està fet ni d'en fora.
Bon resultat i bona assistència de públic. Més de 1.000 aficionats al pavelló de Sant Mons per veure el filial del Palma Futsal. Amb el futbol sala, tancam la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Tendrían semblanza amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Vuit i 47 minuts, més notícies. El sector agrari mallorquí reutilitza gran part dels plàstics presents en les explotacions. De més un 60%, segons un estudi d'APAEMA, l'Associació d'Agricultors Ecològics de l'Illa. L'hàbit implantat d'allargar la vida útil d'aquests elements en permet la reducció de residus generats, però sempre hi ha marge de millora i amb aquest esperit es posa en marxa el servei d'assessorament personalitzat.
L'ús preferent de materials biodegradables permet reduir l'impacte en el medi dels microplàstics que es desprenen amb el desgast del temps i afecten els ecosistemes. Per dur-ho a la pràctica, manquen encara opcions viables al mercat. Algunes, per la despesa econòmica que suposa, altres, perquè encara no existeix. Aquí entra en joc la implantació de bones pràctiques per evitar els residus, com explica Luca Borguero, que és tècnic de projectes de PAEMA.
Hi ha algunes coses que tenim molt, molt clar que no se poden canviar. El plàstic de rec o la cobertura dels hivernacles, que a dia d'avui no tenim cap opció econòmicament viable. Tot i així, hi ha maneres, per exemple, d'intentar allargar-ne la vida útil, perquè, per exemple, aquelles mangueres de rec pues, te durin fins i tot més de lo que posa la fitxa tècnica, o sigui, més anys. També un estalvi econòmic i de feines, a part de reduir-ne la quantitat.
L'assessorament gratuït sobre reciclatge i gestió de recollida que ofereix l'associació permet aprendre aquestes dinàmiques de treball enfocades tant a finques ecològiques com convencionals.
Podem compartir entre l'una i l'altra, sobretot bones pràctiques d'emmagatzematge d'aquests materials, un cop que no se fan sortir, perquè aguantin molt bé. Intentar fer aquests canvis pot permetre, per exemple, estalviar-te quan no has de tornar a comprar aquests materials, perquè pots tornar a fer servir els mateixos.
La reutilització és l'altra punta del pla d'acció d'APM, molt estès entre la pagesia i amb enginy.
La pagesia està molt acostumada, un exemple bueno, que es fa moltíssim, sempre pues, ampolles de plàstic per fer trampes per la mosca de l'olivo, quals per exemple, moure fems dins una explotació. També és molt divertit a vegades veure com la gent se reinventa o reutilitza coses que d'una altra manera s'haurien de tirar.
Aquest servei d'assessorament es podria ampliar en un futur a altres sectors que també utilitzen un elevat percentatge de material plàstic, com ara els distribuïdors.
El Consell de Mallorca compra per 175.000 euros la barca de bou Rafael, una embarcació declarada bé d'interès cultural per la institució insular. És de l'any 1915 i es va construir les drassanes de Llompart del Port de Palma.
El Consell la va declarar bé d'interès cultural el passat dia 14 de maig i això significa que s'estableix el règim de protecció per a béns amb alt valor històric i es garanteix d'aquesta manera la seva preservació. Ara que l'ha adquirida, la barca es traslladarà al taller dels mestres d'Aixa perquè la restaurin, en renovin els elements deteriorats i garanteixin el seu estat. Durant aquest temps, la podran visitar els escolars. Llorenç Galmés és el president del Consell Insular.
Una embarcació que va ser construïda a les drassanes d'Esport de Palma l'any 1915. Ara començarà un procés de restauració gràcies als mestres d'Aixa del Consell de Mallorca i a partir de després de tenir-la a punt, s'encarregarà per tal de difondre encara més el patrimoni marítim de Silla, a l'igual que feim en l'embarcació La Balear.
Durant anys, la Rafael ha estat a Palamós, on s'ha donat a conèixer la navegació de la Llatina mentre s'organitzaven sortides amb el patró.
Finalment, aquest dissabte s'ha duit a terme la trobada de 75 dones menorquines que s'havia de fer el mes passat amb motiu del programa del Dia de la Dona. Ha estat el Llatzeret de Mó amb el títol Temps per nosaltres i per parlar del benestar, salut i autocura.
S'hi ha parlat, per exemple, de la menopausa en un taller amb la farmacèutica experta en dermocosmètica Piluca Barrau. També s'ha fet una taula rodona amb les esportistes d'elit Maria Vasco, Tita Llorenç i els Sapons. La trobada ha finalitzat amb un concert amb música en viu a càrrec del grup DeLorean, amb Àngels Anglada i Aram Pino. La consellera de Benestar Social del Consell de Menorca, organitzadora d'aquest esdeveniment, és Carmen Reines.
Un espai per aturar-nos, per compartir, per recordar una cosa tan senzilla, però a la vegada tan important com és el dret de les dones a dedicar-nos temps, a cuidar-nos, a escoltar-nos, a compartir experiència, a créixer i a celebrar qui som.
Seguim parlant de salut. La meitat dels illencs va passar pel dentista l'any passat. La immensa majoria a clíniques privades i n'hi ha moltes per triar les Balears. Amb un boom generalitzat d'aquestes empreses, som la tercera comunitat on més ha crescut la xifra de col·legiats.
L'OMS recomana que hi hagi un dentista per cada 3.500 habitants. Les Balears estan molt per damunt, n'hi ha un per cada 1.500. L'oferta de dentistes ha crescut de forma exponencial, sobretot en les dues darreres dècades, un temps en el qual s'ha passat d'uns 300 a 933 col·legiats. Ho corrobora un d'aquests professionals de la salut bucodental, Felipe Eran.
Bueno, yo llevo 20 años de profesión ya y veo que ha evolucionado de manera brutal.
En la darrera dècada, la xifra d'universitats que ofereixen odontologia s'ha duplicat. L'escola universitària d'EMA, que també compta amb clínica, fa 9 anys que funciona i atreu cada vegada més alumnes. Pere Riutort és el cap d'estudis.
Després de Medicina, crec que és la segona demanda més alta, no només a la nostra comunitat, sinó també a l'estat espanyol. El Covid, sé que hi havia fractures dentàries per l'estrès, per aquesta mossegada.
La problemàtica a atendre a les consultes va més enllà de les càries o d'una infecció. També hi ha patologies com el bruxisme, que, a més d'altres molèsties, en casos extrems pot significar pèrdua de peces dentals. Amb tot, bona part de l'assistència al dentista és per estètica.
Avui en dia l'estètica està present a pràcticament totes les consultes de dentologia.
Per implant es paguen entre 100 i fins a superar els 1.000 euros. La visita al dentista pot ser una despesa difícil d'assumir. Nacho García Moris, president del Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes, exposa que els darrers anys la sanitat pública ha ampliat el ventall de serveis. També atén pacients oncològics o dones embarassades, a més del programa d'atenció a la infància.
El 95% dels professionals de dentistes són privats i el 5% és públic. Anem guanyant i anem anant, les coses van millorant, però encara queda molt de camí per arribar on haurien d'arribar.
L'any que ve es preveu que la seu San Pablo posi en marxa una nova universitat privada d'odontologia a Mallorca.
Los Javis, els cineastes Javier Calvo i Javier Ambrosi s'han enduit el guardó de millor direcció en el Festival de Cannes per la pel·lícula La Bola Negra.
La Bola Negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso.
Són les paraules de Javier Calvo a l'escenari en recollir aquest premi i explicava així la síntesi de Bola Negra, drama que gira entorn a la homosexualitat de Federico García Lorca a l'Espanya del segle passat i que s'estrenarà dia 2 d'octubre.
Val a dir que els Javis han rebut el guardó Ezequiel amb el director polac Paweł Pawlikowski per Fatherland.
El Festival de Cinema tanca entregant també una palma d'or al romanès Christian Mungi per Frork.
I Formentera ha celebrat la Diada per la Llengua. Es tracta d'un esdeveniment que arriba a la seva sisena edició i que vol fer valdre la llengua catalana, vol fer valer la llengua catalana i apropar-la a la ciutadania i als visitants.
L'acte va tenir lloc ahir vespre a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Va comptar amb la presència dels capgrossos de l'obra cultural balear, així com amb diferents paradetes informatives i l'actuació musical d'un temps, d'un país, per part dels cantautors Borja Penalba i Meritxell Gené. Escolta'm les paraules de Bernat Prats, de la Plataforma per la Llengua, també a Maria Teresa Ferrer, de l'obra cultural balear.
Estem aquí per reivindicar que el català és una llengua útil i una llengua necessària i que serveix per cohesionar la societat.
Que aquí també ens sentim plenament catalanoparlants, que és important que la nostra llengua forma part de la identitat.
I encara tenim temps per una proposta cultural més per avui vespre. És el duet mallorquí Two Little Rooms, que presentarà avui cap vespre a partir de les 7 el seu primer disc al Teatre Principal de Palma. Després de publicar un primer EP, la vocalista Aina Zanoguera i el pianista i compositor Gori Mates ofereixen un àlbum que combina cançons que xerren del pas del temps, de la connexió amb la natura de Mallorca i temes com l'amor, la por i la vulnerabilitat.
El Els artistes combinen textures electròniques suaus amb el so càlid del piano, creant així un diàleg constant entre composició i improvisació. L'espectacle convida el públic a entrar en un espai d'escolta atenta, on la música esdevé una experiència compartida i emocional.
Encara queden algunes entrades, poques, però encara en queden. Ja sabeu, Two Little Rooms, avui al Teatre Principal de Palma, a partir de les 7 del capvespre.